La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabíeu que la cabra catalana és una antiga raça autòctona de les comarques pirinenques documentada ja al segle XIV? Després d'estar a punt de desaparèixer durant el segle XX, va ser declarada extingida el 2005, però un petit ramat localitzat al Pallars Jussà va permetre iniciar-ne la recuperació el 2011 i avui és un exemple de la importància de preservar el nostre patrimoni ramader.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui ens asseiem a taula amb un dels restaurants que millor ha sabut interpretar el territori. Cuina contemporània, amb ànima de poble. Comencem! Tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt, que ens porta a la seva guia de la cuina catalana i els restaurants que la conformen. Òscar Gómez, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep, i la clotxa. Avui parlem de la clotxa.
Oh, la clotxa. Mira, tinc un gran record de la primera clotxa que em vaig menjar a la meva vida.
Doncs comparteix el record.
Quan faci les memòries.
Ostres, mira, les teves memòries, sincerament, i t'ho dic, mira, que no estava... Això no ho teníem pensat parlar. Crec que tindria molt de valor. Has viscut moltes coses per, diguéssim, pel subtext de la cuina catalana. Ens podries explicar coses molt xules. I no parlo del fer safareig, eh? Parlo d'aquestes coses que mouen les cuines i els països. Tu, diguéssim, has tingut un balcó privilegiat.
Però no diguis has viscut, perquè sembla que estigui allà per agafar l'arrossegament. I escolta'm, tinc moltes ganes de seguir menjant jo. Tinc gana, eh?
És veritat, però el que ha tret el tema de les memòries ha sigut tu.
Bé, però jo no dic quan les faré, les memòries.
Bueno, doncs quan sigui tindrà molt de valor.
Doncs vinga, va, parlem de la clotxa. Què és això de la clotxa?
La clotxa és un plat tradicional de les Terres de l'Ebre, especialment de la Ribera d'Ebre, que és, doncs, agafar un pa tipus de pagès i buidar-lo i omplir-lo amb coses bones i fer servir el plat que sigui el mateix pa. Bé, per això es diu la clotxa.
I molt d'oli, eh? Molt d'oli d'oliva verge extra. Ben amanit, allò, eh?
Home, és que el que no pot ser és que ens quedi sec, vull dir, allò ha d'estar ben amanit i ha d'estar saborós. Ja que fem una clotxa, ja que ens hi posem...
A més, hi ha una cosa molt bona amb això de la clotxa, i és que també hem après a tunejar-la, no? A fer noves versions, fins i tot versions que van més enllà de la comarca que la tenim.
Clar, ara en parlarem d'un lloc, que a Sant Pere de Ribes, que, bueno, ja te'l dic, que es diu La Clotxa, que fan això, és la fórmula. Oi que hi ha pizzeries que fan 10 pizzas? Bueno, doncs a La Clotxa de Ribes, a Sant Pere de Ribes, fan clotxes diferents i variades, perquè és un format. Tu a La Clotxa li pots posar o arengada o sardina, de casco, que seria, diguéssim, el més tradicional, tomàquet escalivat, ceba escalivada, pots fer moltes coses, però és un format que t'admet, com tu deies. A partir d'aquí deixa volar la imaginació.
A veure, m'agrada molt que m'hagis dit aquest restaurant de la Clotxa de Ribes de Sant Pere de Ribes, però n'hi ha més, vinga, va.
Vinga, el Molí d'en Xim, a Miravet, que són activistes, eh? Participen a les jornades de la Clotxa cada any, per tant, estem parlant d'un restaurant activista. A l'hostal gastronòmic La Creu, a Móra d'Ebre, que és un dels restaurants que històricament ha treballat més la clotxa, i el que et deia, la Clotxa de Ribes, que és un espai d'esmorzars, vermuts i tapes, vull dir, estem anant ja a una cosa com més moderna, on les clotxes, doncs, tenen diferents varietats, i quan va canviant, diguéssim, la temporalitat de l'any, doncs també van sortint noves clotxes.
M'agrada molt que facis aquests plats i portis aquest tipus de restaurants, perquè moltes vegades ens pensem, doncs, que la cuina catalana, o la gran cuina catalana, només la podem trobar aquests restaurants d'alta cuina i tot això, i tenim restaurants on fer bones esmorzars i que fan una cuina catalana excel·lent.
És al revés, tenim el país ple de restaurants de cuina catalana tradicional, on molts la fan molt bé i alguns excel·lent.
Doncs donem-los-hi el lloc que es mereixen. Gràcies, Òscar Gómez.
A vosaltres, una abraçada.
Balliser, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.
avui que anem al restaurant Les Moles, anem també a les Terres de l'Ebre, perquè allà hi ha coques que expliquen tota una manera d'entendre la pastisseria. I és que el coc de brossat és una delícia, senzilla, generosa i profundament lligada al territori. És un d'aquests exemples. Originari de Tortosa, amb els anys s'ha extès a moltes altres poblacions veïnes que s'ha convertit al final en una d'aquelles especialitats més apreciades de tota aquesta zona. La seva base és molt senzilla. Una massa bona de brioix, elaborada amb bona oli d'oliva. D'on? Home, doncs allà baix, de les Terres de l'Ebre, ous, llet i sucre. Quan aquesta massa està ben feta, es cobreix al damunt amb una capa de brossat. El brossat, que és un producte fet a partir no tant de la llet, sinó del xerigot de la llet, eh? Que s'hi barreja ous, que s'hi posa sucre, pell de llimona, raspadura de llimona, i després es gratina, es posa al forn, es gratina fins a aconseguir aquesta superfície lleugerament dorada que el fa tan característic. I és que el resultat d'aquesta coca cremosa de textura delicada és la suavitat d'aquest formatge que combina amb aquestes notes cítriques de la llimona. I és que més que unes postres, el coc de brossat és aquesta mostra de l'aprofitament i de la riquesa que tenim dels productes làctics de proximitat. Una recepta, una manera de fer humil, que amb el pas dels anys s'ha convertit en una de les grans tradicions dolces de les Terres de l'Ebre.
La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
I amb aquesta sintonia ja tornem a tenir una gran àvia de casa nostra per explicar-nos la seva recepta més fantàstica, aquella que posa la pell de gallina, aquella que tots els nets i les netes van a casa d'alguna d'aquestes àvies per anar-se-la a menjar. I avui tenim a la Neus Cuscó. Neus, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Escolta'm, que tu vas escriure un llibre que es diu La cuina de la Neus, de Bibop, que ja estàs a la segona edició.
Sí, sí. Mira, em fa molta il·lusió, amb la meva edat, que hagi pogut fer, tenir un llibre.
De quants en tens, tu, per cert?
Jo, 84.
Estàs com un gínjol.
Moltes gràcies, Pep. Tu que em veus amb bons ulls.
No, res, escolta'm. Jo sempre dic el mateix. Jo no sé què s'ha de fer per arribar a aquesta edat i estar tan guapa com tu.
Així, bon, moltes gràcies. No he fet res especial, eh?
No ets aquelles de menjar un iogurt cada dia o aquestes coses?
Un iogurt quan em ve de gust i prou. I també m'agrada molt la xocolata desfeta, vull dir que no. No és allò de menjar iogurt cada dia, no.
Hem de menjar també per alimentar el cos i l'ànima, no?
I també, sí, sí.
Escolta, quina recepta ens portes avui?
Mira, avui començarem per uns musclos a la vinagreta. Aquests...
Oh, que bons. Mira, aquests aprimen?
Sí. Home, el musclo no engreixa, eh?
Tot depèn de si xoquem pa o no, no?
Sense pa no engreixa gaire, no, no.
A veure, i què et fa falta per fer aquests musclos a la vinagreta?
Doncs pues uns musclos... un quilo i mig de musclos de roca, una copa de vi blanc, un pebrot vermell mitjanet, un pebrot verd, una ceba tendra mitjana i dos tomacons, tres cullerades d'oli d'oliva verge, dues cullerades de vinagre de poma o normal, pebre negre, sal i una fulleta de llaurer.
Oh, que bé, tu. Escolta'm, i això com ho hem de fer-ho? Perquè els musclos sempre diuen que són molt bons per la salut, eh? I que n'hem de menjar, i sobretot, això sí, sempre comprats, que estiguin ben depurats.
Ben depurats, sí, sí. Netejarem els musclos, els hi traurem tot el que puguem, i els posarem en una cassola amb una fulleta de llaurer i els deixarem bullir entre 3 o 4 minuts fins que s'obrin. Quan estiguin oberts, hi afegirem una copeta de vi blanc i tancarem el foc i els deixarem reposar una miqueta. A part, mentrestant, picarem pebrots, la ceba tendra, ben petitets, pelarem els tomacons, els picarem també petits i els posarem en un bol. Els amanirem amb oli i vinagre i un polsí de sal i pebre negre. Un cop tinguem ja les... agafarem les valves dels musclos i les traurem. Per sobre de cada musclo posarem una miqueta del farciment que hem fet i els anirem col·locant en una plata ben posats, guardant els musclos a la nevera fins al moment de menjar-los.
Escolta, saps què estic pensant, Neus?
Digues, digues.
Que aquests musclos costa més de fer-los que no pas de menjar-los, perquè és molt ràpid de menjar això, eh?
Molt ràpid, molt ràpid. La cuina és més entretinguda que menjar, eh?
Home, és més entretinguda que menjar, el que passa que és veritat que tot això, com dèiem, alimenta el cos i l'ànima. Aquests musclos a la vinagreta que avui ens ha portat la Neus Cuscó de Gran Mas Coquí en Barcelona. Neus, escolta, torna quan vulguis.
Moltes gràcies, Pep, quan tu em diguis.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
A les Terres de l'Ebre, entre el Mediterrani i els ports, hi ha un restaurant que amb els anys s'ha convertit en un dels grans referents gastronòmics del sud de Catalunya. Parlem de les Moles a Ulldecona, un projecte familiar liderat pel cuiner Jeroni Castell, que ha sabut transformar un restaurant de territori en una casa d'alta cuina i amb identitat pròpia. Des d'una antiga pedrera convertida en restaurant, les Moles explica el paisatge ebrenc a través del plat. Oli d'oliva verge extra, el mar del Delta, els productes del Montsià i una mirada creativa que combina proximitat tècnica i també un punt de joc gastronòmic. Jeroni Castell és un cuiner singular dins el panorama català, autodidacta, profundament arrelat al territori i fidel a la idea que la gran cuina pot néixer també lluny de les grans capitals com Barcelona. Amb els anys ha construït un projecte familiar que avui compta amb reconeixements importantíssims i que continua evolucionant sense perdre l'essència. Per això avui volem venir fins aquí, fins a Ulldecona, a conversar amb Jeroni Castell per parlar de la història de les Moles, de la cuina del territori, del valor del producte i també del futur d'un restaurant que ja forma part del mapa gastronòmic del país. Jeroni Castell, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Escolta, això de les Moles té alguna cosa a veure amb la pedrera?
Absolutament. De fet, Ulldecona, la pedra és fonamental. Hi ha un tipus de pedra que es diu tipus sènia, però que és la pedra, se coneix com a pedra Ulldecona, i que és un sector industrial molt important aquí a Ulldecona. I on estem nosaltres, als anys 40-50, va ser pedrera, i en aquell moment se feien bàsicament moles i el recipient per a on caia l'oli, per als molins. I per tant, se tanca l'any 61 o 62, però sempre això va ser les Moles. Quan jo era menut, això ja no existia com a pedrera, i no s'havia fet el restaurant, evidentment, i això continuava sent les Moles. I quan se va inaugurar el restaurant, l'únic que es va fer va ser respectar el nom.
I tu com vas començar aquesta història culinària? Perquè tu ets autodidacta?
Sí, sóc autodidacta absolutament. Bueno, una sèrie de circumstàncies. De fet, jo començo de molt jove en un supermercat que tenia la meva mare, i allí començo a dependre, a tallar carn i, bueno, me faig carnisser, per entendre.
Una mica com la Carme Ruscallada, no?
Sí, mira, aquesta similitud la tenim. Temps després vaig deixar allò, i el meu pare havia muntat negocis per Peníscola, que llavors era quan començava l'àlbum de Peníscola, però no eren de restauració, però en va muntar un de restauració que era un self-service, i llavors, mira, com sortia del supermercat feia 4 anys, volia canviar una mica d'aires i tal, vaig dir a mon pare, escolta, ell evidentment no estava, havia contractat un cuiner i tal, una cuina molt senzilla, vaig dir, com se talla carn i tal, mira, i la fregidora, doncs passo l'estiu aquí amb altres i després veurem. I així ho vaig fer. A l'any següent vaig voler muntar-me pel meu compte i em vaig posar una botiga de pollastres salats i de pizzas per emportar, que no en tenia ni idea d'una cosa i l'altra, em va ensenyar dues persones diferents a fer pollastres, a fer pizzas. I després, per circumstàncies, ens vam quedar este restaurant que havia obert, les Moles, i que no havia funcionat, i jo estava a la sala, no? I, bueno, un dia el cuiner es va fer malalt, va tindre que estar una temporada de baixa, i com jo era l'únic que havia... s'havia tallat cara, havia fet pollastres salats i una fregidora, doncs m'hi vaig posar jo, no? Va ser un autèntic desastre. Després ell va tornar. Però, bueno, després en el temps vaig decidir que... Jo m'hi volia posar per diverses raons. Una, perquè m'havia agradat la cuina, dos, perquè en aquell moment no podíem pagar el cuiner perquè el restaurant anava cada vegada pitjor, i tres, que em pareixia la més important perquè vaig pensar que mai tindríem això que has dit antes tu, personalitat pròpia, i que me pareix que és fonamental a un restaurant, si no hi havia algú que la, marqués, no? I com a mi m'havia agradat, doncs mira, tot així, i llavors me vaig buscar algun lloc per aprendre, no? I vaig trobar una senyora en posta, Maria Cinta Bayarri, que feia cursos de cuina per a mestresses de casa els dilluns a la tarda, que era el dia de festa, i així vam començar.
Clar, queda molt bé dir que els teus referents són en Toa Gros, no? O en Paul Bocuse, o en Ferran Adrià i d'allò, i no, és una senyora d'Amposta que et va ensenyar a cuidar, que suposo que de ben segur poc et devies pensar que al llarg dels anys després acabaries amb una estrella Michelin, amb dos sols Repsol, no? I amb aquesta potència culinària i gastronòmica que teniu aquí al sud de Catalunya, que també s'ha de ser valent, haig de dir, obrir un restaurant en un poble tan petit i que donguin sols Repsol, que donguin estrelles Michelin i que la gent vingui expressament, faci quilòmetres per venir aquí, això és l'autèntic premi, no?
Sí, però no s'ha de ser valent, s'ha de ser inconscient, que era el que érem nosaltres quan vam obrir este restaurant fa 33 anys, no? Jo sempre dic que no havia cap estudi que aguantés prendre't un cafè, no? Per a dir si la viabilitat i les possibilitats de que passessin aquí tot el que ha passat, no? Hi ha una frase que no sé mai de qui és, però que crec que defineix molt bé les moles, que diu: hem arribat aquí perquè no sabíem que era impossible, no? I és la realitat, era impossible tot això, i nosaltres, com no sabíem que era impossible, continuàvem lluitant, fins que un dia van passar coses que eren absolutament impensables. Però això no ve tant fruit de la valentia, sinó fruit de la inconsciència, no? Allò que la ignorància és molt atrevida, i nosaltres vam ser molt atrevits per ignorants.
A vegades les frases es veuen una mica així, és no, però diuen molt, no? I un pensa que les frases serveixen per això, per fer pensar, no? I m'agrada molt, perquè jo he entrat per la cuina avui per buscar-te, i la primera que m'he trobat és una porta blanca que diu: aquí no es ve a treballar, aquí venim a canviar el món. Excel·lència. I al cap de 4 metres diu: el temps dona la raó a tots aquells que no van creure en la derrota i no la van abandonar.
Sí, mira, la primera, la que centra, no? La que aquí no venim a treballar, venim a canviar el món, excel·lència, és de mon fill, de Pau, que a més va ser el promotor de que posessem tota aquesta cartelleria per la cuina. La segona no és meua, val? Però la tinc, la vaig posar jo, perquè hi crec fermament, i al meu WhatsApp també està aquesta frase, no? Al final, qui no creu en la derrota i no abandona, normalment se'n surt, no? I al final, jo crec, no, crec no, estic segur, que el talent és fonamental, però que el treball, la dedicació, la resiliència, lo no rendir-te, no? Sense això, per molt talent que tingues, no fas coses, no? I crec que és fonamental el que va posar Pau a la porta, no? Excel·lència, posar-nos aquí al cervellet això d'excel·lència, i no anem a treballar, sinó anem a canviar el món. D'alguna manera, salvant, no? I en tota la modestia del món, d'alguna manera les moles a canviar el món aquí baix, no? Perquè vam ser pioners, van començar a arribar estrelles, sols, coses que en aquell moment no passaven, no? I ho vam fer a partir d'això, no? I aquesta és una part, i l'altra, la de no creure mai en la derrota i no donar-te mai per perdut, és fonamental.
Ara que fa temps que es parla tant, no, dels horaris al món de la restauració i tot això, i se sap, no, que parlem de la pagesia aquí a la Fonda, i sabem que pagesos i pageses tenen una feina dura, i d'allò, no? La feina a la cuina també és una feina dura, però clar, són feines molt agraïdes. M'agrada molt una frase que he vist per aquí que diu: siguem realistes, fem lo impossible. Aquesta la va dir en Che Guevara, no?
Sí, i aquesta també l'ha de fer posar Pau, mon fill, no? Crec que defineix molt bé, no? Quan algú d'alguna manera, no? Està una mica boig, no? Si que som realistes, fem l'impossible. Bueno, és això. Al final, com tu dius, la faena és molt dura. Mira, jo estos dies estic parlant molt en Pau i en Roger, en meus fills, perquè, bueno, ells ara són peces fonamentals d'aquí, i, bueno, hem d'anar canviant a poc a poc, o com ells vulguen, de pressa, no? Los rols. I ha una cosa que tinc clara, que és que aquella vida que jo he portat, no?, i que l'he fet en tot el gust del món, que és dedicar-me en cos i ànima al restaurant, ells ni tenen que fer-la, ni l'han de fer, ni la podran fer. Per què? Perquè l'hostaleria, la gastronomia, està canviant. Tu i jo, que som, ja tenim una edat, sabem que tot això abans funcionava 24/7, no? No teníem dret al descans, no teníem horaris... Val. Encara, cada vegada ens hi aproximem més, però encara no estem al lloc del tot, no? Però en poc temps hi estarem del tot, no? Perquè és absolutament necessari. Jo crec que la gastronomia, l'hostaleria, està en un procés de transformació que, desgraciadament, té que haver menys gent, val? I que té que desaparèixer una part important. A lo millor ens toca a nosaltres. Nosaltres lluitarem perquè no, però que estem que pujar preus, no estem treballant en els preus que s'està treballant a Europa, i, per tant, al final, tota aquesta repercussió d'horaris i de preus se té que pagar del tiquet final, no? Del d'això. I això és una conversa que estic tenint estos dies amb uns fills per explicar-los quin té que ser el seu futur, que té que ser un futur d'una vida molt més tranquil·la de la que he portat jo. El que passa que molt més tranquil i no dedicar tantes hores tampoc vol dir, no?, que, bueno, que serà una vida en respecte, de funcionari, per entendre-nos. Perquè al final, quan una cosa és passió, com és això? Perquè jo crec que, mira, totes les professions, jo crec que si són que passionals, no?, és molt millor. Però n'hi ha algunes que són imprescindibles, i esta nostra és imprescindible. Si tu no te ho passes bé fent el que fas, no pots fer passar bé a la gent. Per tant, s'han de millorar els horaris, s'estan millorant, cada vegada es milloraran més. En els pròxims anys crec que hi haurà un canvi més gran encara, però la passió no l'hem de perdre.
Clar, és que és complicat dir quan treballes o quan no treballes, quan fas una feina creativa com aquesta de cuinar aquí a Les Moles, no? També és veritat que t'haig de dir que m'ha sorprès a mi, perquè jo, que he treballat tants anys a l'hostaleria, mai havia vist el control horari de la cuina, i tu tens allà el control amb totes les fitxes de tots els treballadors, no? Que és una cosa que en les altres feines és normal, però que és molt poc normal haver-lo vist en un restaurant, no?
Bueno, pues això, al final és tot està... Jo dic sempre que l'hostaleria és l'únic sector que ha viscut històricament fora de la llei, no? I per què ha viscut fora de la llei? Perquè ha sigut un sector molt econòmic i que ens ha guanyat la vida fent més hores de les que tenia el rellonge, no? Quants restaurants coneixem tu i jo, Pep? Lo meu, quan vam començar, que fèiem 14 serveis a la setmana, no? Tots els dies dinar i sopar, no? I després ja, com a cosa excepcional, fem un dia de festa. Val. Nosaltres encara estem en un dia de festa, però és veritat que només fem dinar i sopar dos dies a la setmana, però també és una cosa que tenim que... estic parlant amb uns fills d'això, entre l'any que ve i l'altre, vale? Tenim que anar dos dies de festa seguit, i mentrestant tenim que equilibrar els horaris de tots, pues això que dius tu i tal, no? Perquè al final, si volem que la gent se dediqui a això, té que tindre una vida, o sigui, jo m'ho he passat molt bé, m'ho continuo passant molt bé, jo no treballo, perquè jo arribo aquí a les 9 del matí i me'n vaig a les 9 de la nit, si no hi ha servei, i sóc el més feliç del món, i no treballo. Per què? Perquè faig el que més m'agrada. M'ho passo de puta mare, potser no es va dir per la ràdio, però és així com m'ho passo, no? Però jo entenc que té que haver una altra fórmula, i que, a més, és inevitable, no? I que no quedarà gent que vulgui fer tot això, i, per tant, és un camí que estem fent, que s'està fent de pressa, que s'hi farà més, i que hi ha un canvi substancial i que té que ser així.
No, i està clar que, a més, la clientela ha de valorar i ha de pagar, no? Hem de pagar quan anem a un restaurant, perquè això d'un menú de 11-12 euros, no? I volem, doncs, i exigim de que tothom faci les seves 8 hores, etcètera, etcètera, evidentment els costos hi són i han de sortir. El que no pot ser és que fem això i després exigim després que, ui, això és molt car, no? I que els menús han de seguir siguent barats, no? Llavors, baixem la qualitat, és a dir, o baixes d'un costat o baixes de l'altre aquí, Geroni.
Absolutament, i jo en això, jo que sempre he sigut políticament incorrecte i que dic coses que a vegades, no? Pues aquí tinc que dir que hi ha molta hipocresia, no? per part de la gent i el consumidor final. I ho dic en tot el respecte, que és exactament això que dius tu. No, no, és que a l'hostaleria es treballen moltes hores, és que a l'hostaleria no sé què, és que a l'hostaleria no es paga bé. Ja, però tu sí que vols pagar barat un menú. Bueno, doncs d'aquí tenen que sortir els números. Jo dic sempre, quants restaurants hi ha, un o meu, vale? A Catalunya, que com a restaurant per ells mateixos no són sostenibles, val? Si no fas event, si no fas altres coses, val? Com a restaurant no és sostenible. Molt bé. Molts, Pep, tu ho saps millor que jo, molts. Val. Quants de negocis hi ha fora de l'hostaleria que si no són sostenibles econòmicament seguisquen oberts, en pèrdues? Cap. Fa molts anys, i tu vas estar per allà pegant voltes, hi havia un restaurant que es deia El Bulli, que va ser el millor restaurant del món, que va canviar la gastronomia mundial, que va fer una revolució absoluta, i que després no, però que primer era un niu de pèrdues, no? Aquí crec que s'explica tot. El millor restaurant del món, el més excel·lent del món, que venia tothom de tot el món a menjar, eren les pèrdues continuades, no? Això no hi ha cap altre sector que ho aguante, i per tant, al final s'ha de pagar el que s'ha de pagar. Si nosaltres anem a França, jo he anat, i tu segurament més que jo, se paguen uns altres preus, no? Hi ha uns horaris, i bueno, doncs això és algo que aquí tenim que acceptar, i que hi ha aquesta part d'hipocresia de dir, no, és que l'hostaleria, és que s'aprofiten, és que... No, 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 és que desgraciadament hi ha molts de restaurants que generen pèrdues, val? I això hem d'acabar, i això com s'acaba? Repercutint-ho al tiquet final.
Com ha de ser. Clar, hi ha una cosa, com deies, que no sé si va ser molt valent o inconscient, però tu vas decidir quedar-te a Ulldecona, no era una opció, per exemple, anar a una gran ciutat, no?
No, primer perquè era inconscient i segona perquè jo que sóc un tipus que faig molt poca vida social i que no passejo molt pel poble perquè em passo la vida aquí dalt, bueno, el restaurant, per qui no ho sàpiga, que està a 2 quilòmetres del poble i, a més, jo vic a la part de dalt del poble, per tant, hi ha setmanes que potser ni baixo al poble. Però, a pesar de fer poca vida social, no puc entendre la meva vida lluny d'Ulldecona, no? I en aquell moment, jo recordo que el meu pare, que ara és gran, té 92 anys, està bé, però és gran, i jo recordo que en el moment quan jo començava a intentar fer coses diferents, recordo que a part d'altra gent, mon pare em va dir, Gironi, ets conscient que això a Ulldecona no és el lloc, no? Però bueno, com tenia aquesta part d'inconsciència, vaig continuar aquí i mira, hem anat fent i estic molt feliç i tremendament orgullós d'haver-ho pogut fer a Ulldecona.
Era més difícil fa 20-30 anys fer aquesta alta cuina, no? Aquesta nova cuina catalana que ara diem aquí a Ulldecona?
Bueno, clar, per a nosaltres va ser un canvi radical quan fa 13 anys, quasi 12 i pico, mos van donar l'estrella Michelin, no? Després, ara fa 6 anys, mos van donar lo sol Repsol, l'estrella verda, lo sol sostenible, bueno, i tot això fa que mos posen al mapa i que arrastréssim, com tu dies abans, molta gent que vingui cap aquí. Però és que abans havíem de viure d'aquí. I per la gent que no coneix Terres de l'Ebre i que convido a viure... Perquè és que jo, ara tornaré a ser políticament incorrecte, però crec que els cotxes que es venen a Barcelona surten programats per sortir cap a Girona. I també es pot baixar cap avall, no? Hi ha gent que ho fa, però menys. Però jo crec que surten programats cap amunt. I, bueno, doncs això, qui no conegui Terres de l'Ebre, jo sempre els explico que perquè se facin càrrec de la situació, és, si nosaltres, Pep, tu que coneixes aquestes terres, tu les coneixes molt, agafem tu i jo ara el cotxe i anem a passejar per totes les Terres de l'Ebre sense parar ni a fer un cafè, val? I anem d'aquí a l'Ametlla de Mar, pugem a la Ribera d'Ebre, Terra Alta, i tornem aquí. Necessitarem 4 hores. I després de tot això, val? Són menys gent que Cornellà. Val? Per tant, molt de territori, en molt poca població, i en les rentes per càpites més baixes de tota Catalunya. Val? Per tant, claro, quan no teníem este atractiu de tindre totes aquestes coses que ens han donat en els últims anys de reconeixements que fan que la gent ens vagi coneixent i vagi baixant d'allà on hi ha més gent, pues, evidentment, viure de Terres de l'Ebre i del Maestrat, que és província de Castelló, que està aquí al costat, però que és situació pareguda, era molt, molt, molt complicat.
I en canvi, com tu dius, i bueno, de fet és normal, la gent ja ho sap, que jo tinc una estima brutal per aquest territori, perquè és que ho teniu tot. Teniu territori, teniu producte, teniu història, teniu tradició, i moltes vegades no valorem allò que tenim a casa, no? I la gent agafa l'avió per vacances i se'n va fer 10.000 o 15.000 quilòmetres, quan aquí tenim oliveres mil·lenàries que són l'emblema de Catalunya.
Absolutament. Tu, que ets, a part, no de Barcelona, sinó de molt més amunt, no? Ets una persona que no és que digues que aprecies molt i valores molt Terres de l'Ebre, sinó que ho has demostrat, perquè aquí estàs avui i has estat infinitat de vegades, no? I ho deixes. I llavors, moltes vegades és això, no? Explicar que tenim les olivaris mil·lenàries, que tenim dos parcs naturals, que són el Delta de l'Ebre i els ports de Tortosa-Beseit. En això faig pedagogia sempre, perquè quan la gent, els que no ens coneixen tant, no? Parlen, anem al Delta. No, anem, els dic sempre, van a Terres de l'Ebre. Ullacona no és el Delta. N'estem tremendament orgullosos de tindre el Delta aquí, però és que no és només el Delta, són dos parcs naturals, val? El Delta i els ports de Tortosa-Beseit, no? Hi ha molta gent que quan els parles dels ports de Tortosa-Beseit, que és un altre parc natural, te miren així i diuen, no sé de què m'estàs parlant ara mateix, hi ha alguna gent que sí, no? I tots mos situen, tot és lo Delta, no. Som Terres de l'Ebre, que som quatre comarques, Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta, vale? I que aquí, dins d'aquestes terres, a part de tindre vins, de tindre arròs, de tindre ostres, de tindre angules, de tindre peix, de tindre caça, de tindre bolets, de tindre tòfona, que ho tenim tot, no? Tenim dos parcs naturals, però això són Terres de l'Ebre, tenim les oliveres mil·lenàries, unes oliveres aquí, a 5 minuts en cotxe del restaurant, no arriba. Tu i jo vam fer un programa de televisió allà un dia, fa uns quants anys, tenim la olivera més vella de tota la península ibèrica, no?
L'Oprot, és l'Oprot o no? Com es diu?
Ara no recordo el seu nom, ara m'has enganxat, no és l'Oprot, però que té més de 1.700 anys datat de forma científica, no? Però que al de més d'esta hi ha, doncs això, un museu natural d'oliveres mil·lenàries que a més està produint oli, no? I que són coses brutals, no?
I la caça que teniu aquí, no la cacera.
Clar, i tant. La caça que està als ports. Nosaltres, per exemple, treballem la cabra hispànica, que n'hi ha molt poca, val? Perquè és una carn diferencial, perquè fa territori, perquè ens dona personalitat, perquè és difícil de treballar i això és un repte per a nosaltres. Per això, però és que a la Terra Alta tenen uns olis, uns vins fantàstics, però és que a totes les Terres de l'Ebre tenim uns olis descomunals, és que tenim l'arròs, no? És que tenim els cítrics, no? Al final ho tenim tot, no? I això ho hem de posar en valor, mos hem de creure, crec que ara ja mos ho creem, i ara falta explicar-ho a més gent perquè més gent sàpiga que tot això està aquí baix.
Ara ens parlaves precisament de les ostres, que són boníssimes i que de fet, mira, l'altre dia en parlàvem, es va fer un tast d'ostres a cegues entre ostres del Delta i ostres franceses, i d'això no direm marques ni res, però les del Delta de l'Ebre van guanyar. Vull dir que, però hi ha una cosa, i ara que dius això precisament, no? Que tu que també fas un anguila en suc de meravella, això, què opines d'aquest rebombori una miqueta social que hi ha hagut aquest any amb les angules. Tu quina opinió et mereix?
Val, jo com vull que continuïn havent angules i anguiles, val? Crec que s'ha de regular. També tinc que dir, perquè precisament l'altre dia també me preguntaven sobre això, que dir mai més en la vida se pesca una angula o una anguila, per això no cal estudiar tres carreres, no? Això ja ho sé dir jo. No? Hem de buscar la fórmula. També m'he dit l'altre dia que, i això és prou freqüent en les administracions, que prenen decisions i que no havien demanat ni l'opinió als pescadors, que no dic que sigui fàcil el que ells diguen, però sí que s'hauria de demanar opinió i a partir de l'opinió de tothom regular-ho. Per tant, jo que sóc un dels interessats que n'hi ha, perquè és una cosa molt de territori que mos identifica molt, a part de que a mi m'agrada molt, ja no parlo de l'angula, parlo de l'anguila, que és quan se fa gran, l'angula per supost, no? Crec que s'ha de regular, però s'ha de regular d'una forma efectiva. Mira, sobre això, si em deixes una mica batalletes, explicaré, perquè a vegades quan parlem de sostenibilitat, un restaurant, nosaltres, no? Que tenim Estrella Verda, que tenim sol sostenible, jo crec que bé, moltes vegades fan discursos molt buits sobre tot això, I que bé, moltes vegades fem discursos fàcils i que no sabem de què estem parlant i tal. Parlo de la cabra hispànica. Ara mateix hi ha molt poca cabra hispànica als ports de Tortosa-Beseit. Està molt regulada la caça i me pareix bé. Però, a vegades, quan passa això, el primer que es pensa és en els caçadors. Jo no sóc caçador, no he sigut mai i sóc incapaç d'anar a caçar. ¿Vale? Ho dic això, ja ho poso per davant perquè no es pensa ningú que jo sóc caçador i... Mal. Jo no ho sóc, ¿vale? Però, teòricament, a vegades ens costa una mica mostrar-ho, però teòricament els humans han de tindre una mica més d'intel·ligència que la resta de sers vius, no? Vale. Per què no hi ha cabra hispànica als ports? Pues perquè fa uns anys va arribar la sarna i va fer una destrossa absoluta. Què diuen els caçadors? I segurament no els falta veritat perquè és molt, molt raonable el que diuen. Claro, havia sobrepoblació i no es deixava caçar, pràcticament. Si s'hagués deixat caçar, claro, la majoria de cabres, com no havia prou alimentació perquè havia sobrepoblació, estaven dèbils i, a més, molt juntes, no? I a vegades no deixem caçar pareix que és sostenibilitat. I segurament la sostenibilitat estava en fer-ho bé i en regular-ho llavors. I si llavors s'hagués regulat bé la caça, probablement ara, encara que hagués arribat la sarna, no n'haurien tan poques, no? Bueno, doncs això me servia a partir de l'angula i de l'anguila, que no hi que ser el mateix perquè jo no tinc fonaments per a dir què es té que fer, però sí que va bé per a parlar a vegades quan parlem de sostenibilitat, què és sostenibilitat i què no és sostenibilitat.
De fet, aquests últims mesos ens passa també el problema amb el porc senglar, no? Que ara el porc senglar es veu com una plaga, i perquè a més havia hagut aquests controls de no, i ara dius, control, no? De fet, potser ens passa, Jeroni, que mirem massa només, ens llegim el titular i no llegim la notícia, no?
Absolutament, és això. I fem titulars molt bonics i molt fàcils, no? Clar, si tu dius, si jo et pregunto a tu, Pep, no sé si ets caçador o no, jo no ho soc. Si tu em preguntes a mi, tu vols disparar un animal i matar-lo? No, soc capaç, jo no ho faré, val? I clar, si llegis un que va matar animals, pues, el titular és molt dur i molt heavy. Ara, passa el que dius tu, ara resulta que el porc senglar és una plaga. I s'ha de... I, claro, i nosaltres hem de controlar aquesta plaga. Per què? Perquè mos crea problemes en què? En tot aquest tipus d'agricultura, en estòfones, en qualsevol tipus d'agricultura que l'està destrossant, que està destrossant el camp, que s'ho estan duent tot per davant. Home, pues, haurem de fer una funció de regulació ben feta. No és ser més sostenible que el porc senglar al final acabi destrossant-ho tot i dominant-ho tot. Dic jo, no sé, però a vegades mos quedem en este titular fàcil i no llegim la notícia ni profunditzem.
Parlar de les moles és parlar de proximitat, de tècnica, d'emoció, de diversió, de territori. Hi ha una cosa important en tot això que és precisament aquest paisatge que teniu vosaltres, no? Tu com definiries la cuina que estàs fent actualment aquí a les moles?
Bueno, al final nosaltres intentem... A vegades hi ha gent, ara menys, ja gràcies a Déu, no? Quan començàvem més, que em dies que feu coses estranyes, i jo els dia no, fem coses diferents. No? Estrany és allò que no coneixes, diferent és allò que han menjat tota la vida, menjat d'una altra manera. No? Per tant, al final, com tenim la sort, com tu dies antes, d'estar a Terres de l'Ebre i al costat del Maestrat, que també és zona d'influència, perquè al final jo tinc més prop Vinaròs que Tortosa, no? I per tant també ens alimentem d'això, ho tenim tot, tenim tots els productes de primeríssima qualitat i l'únic que intentem és donar-li un parell de voltes, no?, per a buscar este punt diferent, este punt, el nostre punt a vegades, no?, de veure el mateix producte des d'una altra manera, de fer-li una presentació que sigui xula, que la gent hi xoque, que se ho vagi a passar bé, perquè al final, clar, si tu fas 200 quilòmetres per a vindre a dinar les moles, no?, o 300 o 150, no vas a dinar, vas a passar-te-ho bé a partir del menjar, no? I per tant, hi ha moltes coses que ho envolten. I nosaltres intentem fer el producte de sempre, pues això, buscant-li voltes, però voltes que tinguin sentit. Al final, fer el triple salto mortal per a pitjorar les coses, pues ja millor les deixem com estem, no? Pues intentar des d'aquí buscar tot el territori, posar-lo al plat i donar-li originalitat.
tot això, això sí, sempre ben amanit i ben cuidat amb oli d'oliva verge extra, que tu aquí el tens al costat de casa. Què penses, que encara avui en dia hi ha restaurants que posen aquella citrallera amb el granet d'all i la fulla de llaurer, no? Creus que haurien de fer un pas per donar valor a aquest patrimoni que tenim a casa nostra, que és el verge extra, i que, escolta'm, i tornem al mateix, i que la gent el valori i que el pagui, l'hem de pagar si ens el posen a la taula, no?
Sí, el que penso realment no ho puc dir públicament, perquè quedaria molt mal. Però crec que hem de fer molta pedagogia. Dia jo, però no és frase meva, és frase de Jordi Ciuraneta, no? I l'he repetit diverses vegades, un bon amic que es dedica a la producció d'oli, va ser conseller de la Generalitat, però ara ja està en negocis privats i es dedica molt a la producció d'oli, i ell diu sempre, i té raó, i això és una cosa que hem de traslladar a la gent, que hem deixat de parlar de l'oli d'oliva per a parlar de l'oli d'oliva verge extra, no? I que la gent sàpiga, perquè vas al lineal i veus aceite d'oliva, oli d'oliva, i la gent lo compra. I com diu Jordi, un oli d'oliva refinat, per exemple, és un greix, però no és un oli ni que tingui ni organolèpticament ni com a característica de qualitat per al cos, de millora, cap un oli d'oliva d'estos no en té cap. Això és un greix com podria ser un altre, no? Per tant, jo crec que aquí hem de fer molta pedagogia. A vegades m'han preguntat alguna vegada des de l'administració què tinc que dir, que crec que el Departament d'Agricultura, des de fa uns anys que va aquí, s'està creent molt el tema de l'oli d'oliva verge extra i que està fent molts de passos, i que algunes vegades n'han parlat en gent del Departament, com el director general, en Joan Gòdia, que crec que és un tio que tot això s'ho creu molt, molt, molt. I què es pot fer, no?, per això? Quines normes se poden posar? I jo dic, home, antes de posar més normes, que segurament se n'han de posar, fem complir les que hi ha. I teòricament, això que tu has dit fa un moment i que passa tantes vegades, no?, de la citrillera en l'all i el llorer i tot això, està prohibit. Val? Per tant, primer que res, fem complir això. Segon, fem pedagogia per explicar-los a la gent què és oli d'oliva i què és oli d'oliva verge extra, que no és el mateix ni és paregut. No? I que la gent sàpiga quan va a comprar que pot comprar un oli d'oliva a 3 euros, però que allò no és oli d'oliva verge extra, no? Que allò és un oli refinat que res té que veure, que està fet a partir d'unes olives tal, d'uns olis, d'un refinament que no té cap propietat ni organolèptica ni saludable i que res té que veure en allò que parlem. Per tant, crec que s'ha de fer molta pedagogia i crec que se n'ha de començar a fer, no?, als menjadors de les escoles i començar a explicar tot això.
Sí, perquè, Jeroni, canvia molt. Mira, hi ha una cosa que un dia ens va explicar una companya del programa, que és de Grècia, que deia, a tots els restaurants de Grècia, tu trobes ja una ampolla d'olillà i et diu, aquesta ampolla val X diners, la pots fer servir per, si l'obres, te la cobrarem i te la pots emportar a casa. És a dir, no és allò de la citrallera, sinó és una ampolla d'oli que tu ja pots utilitzar-la per amanir i te la pots emportar a casa. Crec que és una bona eina de màrqueting, si m'apures, perquè aquí també hi pot haver aquesta complicitat amb empreses productores del territori, no?, d'aquí de les Terres de l'Ebre. I és una manera també d'explicar, no?, el territori a partir d'un raig d'oli?
Absolutament. No? Jo crec que això, que al final falta explicar-ho i posar-ho en valor. I és això que dius tu. I sempre faig la comparativa. Ve gent a menjar, val?, i tothom vol saber de vins perquè com que muda una mica, no?, i està disposat gent a pagar diners, i en canvi no estem disposats a pagar 20 euros, val? 20, ja parlo d'un oli molt topa i molt ben embotellat, o 6 euros o 7 euros per un verge extraordinari, no? Val, doncs això vol dir que no sabem guanyar la batalla d'explicar què significa tot això i no sabem donar-li el suficient valor. Crec que s'estan fent iniciatives, crec que s'han de fer moltes més i crec que s'ha d'explicar. Explico una anècdota. En Jordi Ciuraneta va fer una presentació dels seus olis a Madrid fa un temps, fa unes setmanes, i I abans de començar, ho vam fer a l'ambaixada francesa, i nosaltres fèiem el sopar. No? I abans de començar, nosaltres hem texturitzat molt d'oli. Vam començar a texturitzar oli fa molts anys. Per quina raó? Perquè la gent se'n donés compte que l'únic que fèiem era donar-li textura i posàvem en valor l'oli, perquè al final no té res més, és oli. Per tant, si és bo, és bo, i si no és bo, no és bo. No? I recordo que abans de començar, els cambrers que eren d'allà, em vaig portar un parell de cambrers meus, però els altres eren d'allà, i els vaig ensenyar tot i com s'havia de servir tal. I havíem fet unes espelmes d'oli que les encenem i una vegada s'apaguen, te les mitges, no? Com si fos una mantega. I em van dir que bueno que està esto. Perdonareu perquè soc políticament incorrecte i a vegades soc molt directe parlant i potser a la ràdio algunes paraules solten bé, però repetiré exactament el que els vaig dir. Val? Vaig dir, ¿te ha gustado? Muchísimo. ¿Os ha gustado? Sí. Dic, pues no tenemos ningún mérito nosotros. Hombre, sí. Dic, no. Dic, si acaso vamos a tener el mérito de la imaginación, de darle la forma. Digo, esto es bueno porque el aceite es bueno. Y es decir, si lo hago con una mierda de aceite, va a ser una mierda de vela. ¿No? Pues eso es lo que tengo que explicar a la gente. Que allò es bo, però no per mèrit meu, sinó per mèrit de qui ha fet l'oli, que nosaltres l'únic que posem és la imaginació. I quan la gent te diu això és molt bo i només és oli, és quan comences a descobrir què és el que passa. I després us hem d'explicar que a part d'organolèpticament, saludablement, què és el que significa. I aquí crec que ens falta, sí, molta pedagogia i molt de camí per a fer.
Jeroni, estem a Les Moles, un restaurant familiar. Abans parlaves al principi de l'entrevista d'aquest rol, diguem-ne, que té cadascú dels membres de la família. Si haguessis d'acabar amb un titular d'un diari, però que la data diu 2036, i parla de Les Moles, què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Hòstia, mira, m'ho dius si se m'està posant la carn de gallina de pensar-hi. Perquè al 2036 espero que Déu me doni salut per a veure-ho i espero veure a Les Moles al top català, espanyol i mundial de la mà de meus fills, perquè sé que tenen el talent.
És maco, no? És un gran regal que els fills segueixin la feina dels pares, no?
Sí, perquè a més no, nosaltres no els ho hem demanat, més bé els ho hem intentat apartar, perquè això té que ser una feina, està absolutament vocacional, no? I ells hi han volgut entrar. Bueno, i estan, ara això, hem d'ordenar les coses, però sé que tinc dos fills, Pau i Roger, un a la cuina i un a la sala, que sé que són capaços d'arribar infinitament més lluny, perquè són ja millors, no? Del que Pau ja és millor cuiner que jo. Roger no és millor sommelier que sa mare, però sí que dirigeix la sala ja millor que la seva mare, que Carmen. En el temps també serà sommelier, per tant, crec que tenen el talent i crec que són capaços i, bueno, pues això, la il·lusió més gran de la meva vida, vale? Seria que els fills continuessin i que posessin a Les Moles on ja nosaltres no hem pogut arribar.
Jeroni Castell, gràcies per fer de Les Moles un lloc de peregrinatge de la gastronomia catalana.
I gràcies a tu, Pep, per recordar-te'n sempre de Terres de l'Ebre.
La Fonda.
I avui passa pel Bocato di Cardinale la Carlota Clavé, de la Gourmanda d'aquí a Barcelona. Carlota, molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Per esmorzar, dolç o salat?
Salat.
Què de salat?
Bon pa, ha de ser un bon pa, amb bon tomàquet de penjar, fuet, oli d'oliva verge extra i sal d'escates.
Del mar?
El mero.
De la terra?
El xai.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Verdura, verdura.
Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
La ceba.
Un producte sobrevalorat?
El salmó.
Què et menges d'amagat?
Xocolata.
Un sabor o aroma de la teva infància?
L'enzina, la brasa, el caliu.
Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
El Nairot.
Home, el veí d'aquí davant de casa teva, eh?
Sí, el veí.
Quin és el teu bocato di cardinal, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
La gamba.
Un producte que no suportis?
És que no, tots m'agraden bons, ha de ser bon, de qualitat i ben fet, m'agrada tot.
I per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
Hi ha algun malfeta dura i que això, que s'anuegui.
Carlota Clavé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: cuinar és un acte d'amor quotidià. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.
Good times are good times are